A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs hem aprofitat que el Bruno el tenim per aquí poquets dies, agraïm també la gestió que ens ha fet l'Aleix Ramírez per poder contactar amb ell, però en qualsevol cas, Bruno, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Poquets dies aquí, eh?
Sí, tres dies de turisme per Sitges.
Tres dies.
Per tornar una mica, però sí, bueno, sí. Aprofitant una mica per veure el Mundial, el Roller Games que estan fent a Vilanova.
Què tal tot?
Bé, mira aquí, doncs... Ja et dic, em trobo molt a faltar una mica Sitges, però bueno.
Ara ens ho deia el Bruno, clar, ell està en un poblet petit.
Situat als Alps, que està, bueno, que té un llac molt gran, que és el llac més gran natural de França, i la veritat és que és molt, molt petitó, però bueno,
sí.
Té el seu encant.
Clar, el tipus de vida d'allà no és el tipus de vida d'aquí.
Bueno, no té res a veure, no?
Res a veure,
o sigui,
no?
Aquí jo crec que tens molta més vida social, vida popular, vida de poble, que ja no tens totes aquestes festes, que aquí, diguem, que per mi és el que uneix els sitgetans.
Sí, sí. És el que més trobes a faltar, en definitiva, Bruno, això?
Home, i el clima, el clima ja és horrible. Al meu entendre, potser te'n vas més al nord encara és pitjor, no? Però bueno, el clima ja també és molt dur i també el tipus de vida, no? Que la gent surt molt menys, els restaurants tanquen molt d'hora, la vida és molt, molt diferent a la d'aquí.
Té un punt allò, entén-me, depriment.
A veure, depèn d'on vens, no? Si vens d'aquí, clar, si tu tens la sort de poder viure aquí a Sitges, doncs sí que és veritat que tens una qualitat de vida que, per molt que moltes vegades sents gent que es queixa de Sitges, de tal, de la gent, del poble, que està brut, que tal, es viu molt bé aquí. O sigui, estàs al costat de Barcelona, estàs al costat de l'aeroport, estàs en un lloc on tens 300 dies de sol a l'any, al final la qualitat de vida que potencialment tens aquí és molt bona, és molt bona.
Bé, tot el contrari del que vius.
Bueno, no, hi ha coses bones, ja.
Evidentment,
també,
evidentment, ara que consti que no estem fent mala publicitat excel·lent, eh?
No, ja tens tot el que és esquí, tot el que és muntanya, que és preciós, que tens també bueno, tots els esports nàutics que es fan allà, que tens moltes més altres activitats que no tens a Sitges, no? Però bueno, o sigui, depèn, és molt subjectiu, no? Això, qui l'agrada la muntanya, doncs bé, i qui l'agrada el mar, doncs... I és una altra cosa.
Perquè allà què fas o què pots fer? Treballar i anar cap a casa
Sí,
bueno. Més enllà de gaudir del paratge natural, no? Que comentes.
Sí, bueno, tens la possibilitat de fer moltes coses, ja et dic, aprofitant totes les muntanyes i tal, però bueno. Ja et dic, ja a França hi ha un problema per mi, que és la pèrdua de la identitat cultural i dels valors del que és la França, perquè volen seguir laics, i sota aquest paraigua pues, et treuen moltes festes que són religioses, com podria ser Sant Bartomeu, com podria ser Santa Tecla, però ja ho treuen perquè consideren que ja no ets laic. Llavors, pues, les festes populars es treuen i hi ha moltes coses que han desaparegut culpa d'això. Clar, i jo crec que aquí és molt important que aquí a Catalunya que es continuï pues, donant...
Per tant, a partir d'aquesta reflexió que fas, Bruno, la gent d'allà com es relaciona?
Bueno, es relaciona molt menys que la d'aquí, això és una realitat, però tens moltes raons, i això, i el clima, perquè la gent surt menys, ja et dic, la relació molt més freda, però és molt més freda perquè no tens punts de reunió on et pots trobar, ja sigui a l'esport, ja sigui les relacions, les festes populars, no ho tens, això. Llavors és molt més difícil de tissar pues, relacions de les persones del mateix poble.
Molt bé. Estaràs poquets dies aquí, de fet, crec que marxes demà.
Sí, marxo demà.
De nou cap allà.
Exacte.
Amb aquest punt d'enyorança, suposo, no?
Bueno, sí, algun dia ja espero poder tornar cap aquí, poder continuar amb la meva vida cap aquí, però bueno, és una etapa de la vida, jo crec que és important. també fer experiències a l'estranger per donar valor del que tens aquí.
Evidentment, evidentment. Escolta'm, té data de caducitat la teva estada a França? O...
No, no, no.
O de moment no, 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 no,
de moment estic
no t'hi vols la, ficar amb això.
Amb la dona ja, o sigui, estem, estem bé i res, de moment no, no posem data.
Fem, si et sembla massa enrere en el temps, què t'hi porta fins allà, fins a Aix-les-Bains?
Bueno, jo volia provar a l'estranger a la base, jo volia fer un campus a França, perquè tinc la sort, diguem, de parlar francès, i em vam contactar a diversos clubs.
De fet, crec que la teva mare és d'allà, no?
No, no, és aquesta, que és aquí. És? Aquí, ah, val, val. És aquí. I em vam contactar a diversos clubs que buscaven entrenadors. Llavors, com a Catalunya, diguem que l'hoquei és una mica un esport referent, per no dir que és dels millors del món, molts clubs se'n van oferir per poder portar la base o portar el primer equip o portar tot el club. Llavors jo vaig estar bastant sorprès perquè, bueno, viure de la teva passió primera no és cada dia que tens aquesta possibilitat. El club d'Aix-les-Bains se'n va oferir per poder treballar, pues, sent el director una mica esportiu, bueno, el coordinador, entrenador del club. El que jo vaig acceptar perquè la meva mare és d'allà, és d'aquell poble. Ho vaig fer durant 5 anys i durant 5 anys, ja et dic, no tenia en el seu moment ni crèdit ni dona ni sí, sí. Res que em pugui dir hosti, no pots marxar, llavors vaig aprofitar i vaig
dir, no hi havia res que et lligava aquí, per
exacte.
Tant tenies una certa llibertat a l'hora d'escollir destinació,
diguem-ho així. Sí, sí. Exacte, i vaig marxar cap allà, no? I ara ja portava, doncs, ja és el meu 6è any a França i bé, de moment bé.
Allà a Aix-les-Bains, com deies, agafes la responsabilitat del club en matèria d'hoquei base,
a tots els nivells,
tot i que evidentment, sí. També ets l'entrenador del primer equip.
Exacte, portava tot el club des de la persona que, bueno, des del nen de 3 anys fins a la persona de 40 o 50 que vol començar a patinar. Llavors hi havia molta gent que havia d'entrenar i realment és una feina, doncs, a temps complet, o sigui, tens moltes hores, però ja dic, és molt més complicat generar hoquei allà on no tens res, on no hi ha cultura d'hoquei, que generar hoquei on hi ha cultura d'hoquei, evidentment. I és molt més difícil perquè no tens on mirar-te, on els nens es puguin mirar i dir, hosti, pues, vaig a veure aquest equip.
Estan mancats de referents en aquest sentit.
Exacte, i com la competició hi ha molts pocs equips, sempre jugues contra els mateixos, no? I si perds una setmana 30-0 contra un equip, pues, malauradament no hi ha més equips i el cap de setmana següent tornes a jugar contra aquest mateix equip i tornes a perdre 25-30-0. Llavors no hi ha al·licient esportiu dintre de la competició.
Perquè, Bruno, què trobes allà? Bueno, com a club, em refereixo.
Són estructures totalment diferents. A l'hoquei ja és molt més barat que aquí. La gent paga molt menys, paguen de l'ordre de 100, 120 euros l'any o 130 euros l'any amb el lloguer dels patins, cosa que aquí és impensable perquè al final tu pagues una fitxa, pagues la fitxa, pagues la quota mensual, pagues el material. Allà no, allà és... tu donen molt al club, et donen moltes ajudes perquè allà a França tens molta més diversitat esportiva que aquí. Amb això què vull dir? Que allà tens tots els esports nàutics, tens tots els esports de muntanya i tens tots els esports de sala. Llavors, a França tens moltes més federacions que no pas a Espanya. Això sí, què vol dir? Que a nivell qualitatiu no arribes a la qualitat que tens aquí, perquè aquí quan potser tens 15 esports a Sitges o 20 esports, pues, a un moment donat tens massa, tens gent que va cap a aquests esports. Llavors arribes a tenir una certa cultura de qualitat. Allà els nens moltes vegades proven un esport, l'any següent proven un altre i canvien.
Van
contínuament. Llavors és molt difícil d'arribar a tenir una certa qualitat esportiva quan els nens el que volen és provar esports. I és molt difícil de lluitar contra això. Llavors, clar, tu parles d'hoquei allà, tothom et mira, què és això de l'hoquei, no? Perquè no tenen cap tipus de cultura, no saben dir que existeix ni que... Estàs lluitant i intentant sempre, pues, explicant que és quatre rodes, que no és en línia, que és una bola, que es juga molt...
Hi ha molta, perdona Bruno, molta tasca pedagògica, no?
Exacte, suposo. Exacte, sempre estàs tornant explicant...
Les mateixes coses...
Exacte, sí. I és molt difícil, pues, poder imposar-se en relació a tots els esports que tens, perquè et dic, allà ja et dic, tinc nens que em diuen, no, és que l'any que ve vaig a fer la petanca en federació o el frisbee, jo no sabia ni que era un esport. Què vas a fer frisbee per mi?
Sí, 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 s
No sé, aquí són més aficions que vas sí. a fer el cap de setmana i a jugar a la petanca.
És a dir, no hi ha, si no t'entens malament, una fidelització, no?
Exacte, és molt més difícil fidelitzar la canalla i els nens perquè continuen jugant.
Però... I amb això, clar, no s'hi pot fer massa cosa, no? Suposo, no?
Sí, bueno... Sí,
intentar, el que dius, no? Explicar...
Explicar això de l'hoquei... que es desenvolupi, però el problema de l'hoquei és que és un esport que és molt car... pels padrins, perquè és car, els estics, el material, i per mi jo crec que els proveïdors, que són les marques d'hoquei, haurien de, diguem, de promocionar l'hoquei donant preus més competitius perquè siguin més accessibles pels clubs i les famílies. Però el problema és que estàs parlant moltes vegades aquí a Catalunya de pressupostos per una família de 1.000 euros l'any amb el material i tal. És una borrada.
Sí.
És una borrada i tu has de tenir en compte que pues, cada vegada les famílies pues, són més justes econòmicament, estan en situacions més precàries i si vols promocionar i continuar desenvolupant aquest esport, malauradament per mi s'hauria de fer més accessible a nivell de material.
Perquè et pregunto, al fil del que comentes, el nivell de vida d'un poble com Aix-les-Bains?
És una mica, a veure, allà estàs al costat de Suïssa i el salari mínim a Suïssa és molt, molt, molt alt, no sé si és 3.500 euros, 3.500 francs. Llavors hi ha molta gent que viu a Aix-les-Bains i treballa a Suïssa. Llavors és una mica, diguem, enganyós, no? Ja. Perquè no és real.
No s'ajusta a la realitat del que és un poblet com
Aix-les-Bains. Exacte, o sigui, a veure, sempre hi ha gent que viu aquí, que treballa al poble, no? Però la gent pues, està més acostumada que l'Estat faci i que doni ajudes per l'esport, que aquí no tens aquest costum, no? O sigui, moltes coses estan subvencionat i hi ha molta més associacions, però associacions on els pares pues, són qui... O sigui, et dono un exemple molt fàcil. Els bars, els pavellons, aquí són privats, moltes vegades. Allà són els pares que ho porten per generar benefici pel club.
Els mateixos pares són els mateixos. Que es posen al capdavant d'un bar?
D'un bar, exacte.
Per ajudar el club, en aquest cas.
Exacte, per ajudar el club i tots els beneficis van destinats al club. Al Llavors... club. És molt diferent.
Bé, és una bona filosofia aquesta, no?
És diferent. No et dic que sigui la bona, perquè considero que té els seus punts bons i els seus punts dolents, i dolents podria ser que el pare que pensa que treballa darrere del bar pues, té més avantatges en relació a, esportivament parlant, no?
Ja,
I al final aquí pues, tu pagues i tothom paga igual i no tens...
Sí, sí, no cal barrejar conceptes.
Exacte, i moltes vegades has de matitzar, no? No, tu estàs fent això perquè ho vols fer, no perquè...
Aquí ningú t'ho ha obligat.
Exacte, i a vegades és una mica complicat pues, discernir això per als pares, però bueno.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aleshores entenc que a tu et criden d'aquest modest club com Aix-les-Bains, no sé, per intentar que això canviï, no? En definitiva.
Sí, exacte. Bueno, nosaltres
és a dir, anem a buscar algú que ens ve de Catalunya, que a Catalunya l'hoquei és el que és, i a veure si amb això aconseguim que l'hoquei aquí comenci ja a ser un esport, no diré de referència, però que escolta'm, que una miqueta el que deies abans, no? Que cada cop no hagis d'estar, escolta'm, això de l'hoquei què és, els patins, les rodes, no sé què...
No, la veritat és que Aix-les-Bains ho vam aconseguir, o sigui, el club tornava pel carrer...
Perquè el missatge d'ells vers tu, Bruno, és aquest, escolta'm, ajuda'ns a...
A desenvolupar el club, a augmentar el número de fitxes de gent que vulgui jugar, i la veritat és que ho vam aconseguir, et dic, Aix-les-Bains, més o menys tothom en aquell poble sap ara mateix el que és l'hoquei patins, i van començar, crec que era de 70 persones a tot el club, i quan jo vaig marxar crec que vam acabar 135 o 140. Llavors vam multiplicar per dos en 5 anys la quantitat de canalla i de gent que volia que jugués hoquei, no? Jo crec que l'objectiu es va fer esportivament, vam arribar pues, a democratitzar aquest esport dins del poble, que va ser molt difícil, però bueno, és anar a escola, és anar a treballar, picar pedra, començar amb 100 nens per arribar a tenir 4 nens, però bueno, es va fer i es va tirar endavant. Ara el que han de fer és paranitzar i treballar perquè es pugui continuar amb aquesta mateixa dinàmica.
Vau fer en aquest sentit algun tipus de campanya?
Sí, no, és el que s'hauria de fer, al meu entendre, no? I és anar a les escoles, anar a treballar directament amb els profes i dir, pues, jo t'ofereixo una sessió d'hoquei gratis, perquè puguis ensenyar i demostrar el que és aquest esport, i després tu fas aprendre, diguem, els nens a patinar amb l'excusa de voler ensenyar a patinar, perquè al final per mi el patir és com la bici, no? Una vegada que ho tens, ho tens per la vida. Llavors, amb aquest argument, els pares diuen, hosti, pues, potser no farà hoquei, però sabrà patinar. I tu, quan ja sap patinar una mica, li dones l'estic i amb una mica de sort el nano pues, vol fer, o la nena vol fer hoquei. Llavors, pues, anaves amb aquest argument que funcionava bastant bé, perquè, bueno, ja et dic, contra més coses sap fer un nen i contra més eines físiques té, millor.
Està clar. Perquè quan tu aterres allà, quants equips
hi havia? Té el club? Dos, tres equips, crec, de base. O sigui, no hi havia quasi res. Hi havia una escola de patinatge i després hi havia els senyors. Els senyors també van fer una molt bona campanya, vam arribar a pujar a primera divisió, però
sí.
El problema de França és que aquí tens moltes divisions i és progressiu el nivell, no? O sigui, tu passes d'un segona catalana a un primera catalana, doncs hi ha un pal. Però tu te'n vas a França i passes de segona a primera i és que hi ha quatre palmes. I és molt bèstia la diferència que tens a França. I moltes vegades als clubs doncs, els hi és difícil mantenir categories altes quan passes d'un nivell a un altre.
Uh-huh. El teu èxit a nivell esportiu, més enllà del que, de la teva feina com a coordinador, com a formador, com a persona que intenta doncs, dur el món de l'hoquei al club, arriba també, ara ho deies fa uns moments, aconseguint pujar al primer equip.
Sí, bueno, jo crec que... Bueno,
això, com diuen, és currículum.
Sí. Bueno, és mèrit, evidentment, primer de tot del club, no? qui va apostar per aquest projecte.
Hi ha una aposta especial en aquest sentit? És a dir, més enllà de tu com a entrenador i del teu saber fer, anem a dotar-te d'un equip...
No,
no va per aquí això.
No, perquè no pots, o sigui, no pots fer com aquí on a tots els clubs tens un entrenador per equip. Jo entrenava a tothom. A vegades hi havia equips que no podia ser present.
Home, clar, anava a preguntar com tu feies.
No podia fer. Ho havies de delegar i havies de donar pues, la mà a un jugador o un altre entrenador, pare o...
Sí.
Ho intentava gestionar, no? Però jo crec que al final la feina que jo considerava que havia de fer allà... No era només esportiva, també considero que l'esport està fet per fomentar valors, per fomentar una certa manera de fer, un cert respecte a condicionar. I aquí considero que la gent t'ho valora molt. Allà menys, allà et valoren més la victòria. I jo això és una de les coses que trobo a faltar, saps? Que perquè, ja et dic, l'humilitat, el treball, el rigor, són valors que són importants.
Que han de prevaldre, evidentment.
Exacte, davant del potencial resultat. I això, doncs, els pares, segons com, segons qui i com tot,
ho
entenien i d'altres sí. No. Per què tots juguen? No? Hosti, doncs, perquè són nens i amb 7-8 anys tots s'han de jugar, no es poden quedar a la banqueta. Per molt que o sigui, tu agafes qualsevol equip del món, encara que agafis el Barça, i en qualsevol esport tindràs jugadors millors i d'altres pues, menys bons.
Sí, sí.
I és així.
Com tota la vida.
I tothom juga. Uh-huh. I fa part de tots els equips i has de saber jugar amb tots aquests elements. Llavors, jo intento sempre pues, transmetir certs valors, sense una certa manera de fer, una certa mentalitat, que després ho aconsegueixo un altre, o no, és una altra cosa, però... És el que vull amb la canalla. Després, tenir un equip en concret per obtenir resultats, sempre tens ganes d'obtenir resultats i de ser competitiu, però per mi el primer de tot és que te respectin i que respectis el teu equip. Bueno, i després ja pues, mirarem de guanyar i mirarem de fer coses.
T'arriba fa 2 anys, crec, l'oferta de Lió.
Sí, bueno, va arribar l'any passat. Jo,
això l'any passat.
Exacte. Jo vaig arribar a un punt a Exleva on necessitàvem noves motivacions, nous al·licients, amb l'equip senyor, pues, al final...
Perquè vas marxar allà, no ho hem dit, Bruno, crec que el 2013 pot ser?
Vaig marxar 2013-2014, exacte.
Sí.
I ja et dic, jo, els entrenadors, que vulguis o no, són cicles, i hi ha dos coses, o bé canvies tot l'equip, no? Dius, vinga, tots fora i comencem de nou, que hi ha entrenadors a França que això ho fan,
sí.
I, o bé pues, canvies l'entrenador.
Bueno, no? Allò que diuen que és més fàcil canviar l'entrenador que no tot un equip.
Exacte, el que és lògic, no? Sí. I al final, pues, com tot esportista, com, bueno, si et dic que els jugadors havien i necessitaven un altre tipus de discurs, jo també ho necessitava perquè evidentment és d'un ús molt més gran que considero que a Catalunya, perquè ja tens molta més vida social amb els jugadors. Per què? Perquè els desplaçaments són molt més grans.
Ja.
Estàs parlant del desplaçament més petit que hem tingut aquest any, que era 400 quilòmetres, el més petit. Clar, què vol dir? Que tot el cap de setmana te'ls passes...
Ho escolta'm bé, això, el més petit, estem parlant de 300-400 quilòmetres.
Sí, sí, sí.
El més gran?
Jo crec que t'arriba a 1.200.
Mare de Déu.
Sí, sí, sí. Clar, tu viatges amb els jugadors, fas vida amb els jugadors, no? I al final aquest ús de relació pues, també es nota i,
clar,
i
es traduix. Passes un munt d'hores a la carretera, exacte, suposo, no?
A la carretera, als trens, o, a vegades
sí,
als avions.
Als avions, sí, realment, o sigui, sí, sí.
Realment és una burrada en temes de desplaçaments, però fas molta vida, ja et dic, amb els jugadors i 4-5 anys, jo sempre ho tradueixo amb la teva vida professional, no? Tens 20 anys a la mateixa jefe, al cap de 20 anys ja estàs fins als nassos del teu jefe. La vida d'un esportista són 10-15 anys. Si ja tens 5 anys amb el mateix entrenador, és molt, o sigui, has de canviar. Llavors jo això ho vaig notar, ho vaig sentir i havia...
La considerava, suposo, no? que finalitzava un cicle.
Un cicle,
no?
Exacte, i que havia de canviar i tenia diverses propostes a França. I a dia d'avui la meva dona té una empresa ja exleva, llavors no em puc moure per anar a altres clubs, l'hoquei no dona tampoc per viure molt bé, o sigui, dona per viure prou, i se'm va oferir la possibilitat d'anar a Lyon. El Lyon és un club que està a primera divisió, que tenia i té arguments esportius per poder treballar en unes certes condicions, o sigui, unes pistes, una pista bastant bona, amb unes valles, perquè jo a Exleva no tenia valles per poder entrenar, o sigui, és bastant surrealista, però no tenia valles. És com jugar a tenis, però no sense red, no? O sigui, sí, pots jugar, però no és el mateix.
No és el mateix, sí.
Exacte,
sí.
O sigui, és viable, però no és igual. Uh-huh. Llavors tenia aquestes condicions i se'm va proposar, l'únic problema és que tenia una hora i mitja per anar, una hora i mitja per tornar. I a vegades per fer un entreno d'una hora i mitja. Llavors estàs parlant quasi de 4 hores i mitja per fer...
Has d'invertir masses hores probablement per molt poc, en aquest cas per un entrenament.
Per molt poc, exacte. I a més, evidentment, tu tens que preparar els entrenos, treballar les teves estadístiques, els teus vídeos, tens moltes històries. Llavors vam fer aquesta aposta de portar aquest equip de primera divisió durant aquest any, amb l'objectiu d'intentar anar a Europa i de jugar la Final Four, diguem, de la Copa de França. La Copa de França seria una mica com la Copa del Rei de futbol. Seria similar a això. Llavors ens vam classificar per la Final Four, llavors els 4 millors equips de França de la Copa de França. I, diguem, qui guanyi la Final Four obté una plaça europea. Però si el primer ja és europeu, te la dona el segon. I nosaltres vam arribar a la final. O sigui, nosaltres en cap cas a principi de temporada algú hagués apostat que el Lyon...
És a dir, com a sots campions d'aquesta Copa de França, adquiriu el bitllet per jugar la CERS,
exacte. I llavors ja et dic, nosaltres a principi de temporada tothom et deia, bueno, tens un equipet, però no tens per jugar la Final Four. Al final, honestament, vam treballar molt bé, vam treballar amb un grup humà que era molt bo. La veritat és que la relació dins d'aquest vestidor era molt sa, el que et permet després, a l'hora de la veritat, obtenir resultats, no? I jo crec que si vam passar contra Cutras, que va ser l'equip contra qui vam jugar la semi, va ser per això, perquè era molt més equip dins del vestidor que no pas a l'altre equip. I ens va donar aquesta possibilitat llavors de jugar a la final. Vam quedar 2-1 contra Saint-Omer, que Saint-Omer, diem, és una mica com el Barça d'aquí.
Sí, aquesta és la referència d'allà.
Exacte,
no?
És la referència. Sí, sí. I vam quedar 2-1 fent jugar tothom menys els porters suplents. O sigui, tothom va tenir 2-3 minuts per poder dir, jo he jugat en aquesta final, he jugat la final fort, el meu porter va estar extraordinari, ja et dic, no vaig poder fer jugar el meu segon porter, però si hagués pogut, jo crec que...
A la mínima possibilitat ho haguessis...
Sí, perquè jo considero que ja va ser un èxit arribar fins allà, ja estan classificats per la Copa Europa perquè aquest equip ja és europeu. Llavors vam jugar amb tot i vam quedar 2-1, que era un resultat molt, molt legítim. I si havies de perdre d'aquella manera.
Jugadors majoritàriament, entenc que francesos,
tens, o sigui, què va fer el club de Lyon, que el considero una...
És a dir, quines opcions té un club com el Lyon per fitxar i aquesta capacitat per incorporar algun jugador estranger?
Van fitxar el David París, un jugador de Vilanova, un Nil Garret, un altre jugador de Vilanova de l'any passat de Nacional Espanyola, i hi havia un jugador que era el Berquerol, que era un jugador que ja estava a França, i després la resta eren tots francesos. El que va fer el club de Lyon és fitxar els millors jugadors, diguem, de la regió Ronalves, no? I, bueno, nosaltres som l'únic club de primera divisió, anem a buscar, pues, cada millor jugador de cada club per intentar competir a primera divisió. Recursos econòmics. Si vas a França pensant que guanyaràs com a jugador molts calés, t'equivoques. O sigui, hi haurà clubs on sí, potencialment pots treballar en molt bones condicions econòmiques, però hi ha dos o tres, com a molt. La resta no pots viure bé.
És a dir, estem parlant de jugadors, en aquest cas els del Lió.
No, vas al Lió, cap jugador cobrava, això sí.
Cap d'ells.
Tu, si vas a Lió, al meu entendre, el que has de fer és... aprendre l'idioma, veure com una experiència, com si podria ser un Erasmus,
sí,
aprofitant el tema de l'hoquei per dir, pues, tinc això, tinc aquest club que em dona aquestes facilitats per poder trobar pis, per poder trobar una feina, o potser em donen algun equipet o alguna coseta. Llavors, per mi és una excusa per poder treballar un altre idioma, i amb 25 o 20 anys, per mi és el moment que els
ideal.
Ho han de fer, no? I viure una experiència i dir, vaig a jugar al campionat francès, no? Té la seva gràcia en el seu moment. Llavors, al·licients econòmics, sí, potser, ja et dic, hi ha alguns clubs que sí que paguen, no barbaritats, però sí que paguen, però la gran majoria dels clubs francesos no paguen. O bé et donen alguna cosa per entrenar.
En compensació. Has acabat ja la teva etapa a Lió.
Exacte.
Suposo que una miqueta a contracor, no, Bruno?
Sí, bueno, m'hagués agradat continuar, però...
Per què no segueixes?
Bueno, hi ha diversos factors que fan que jo no pugui continuar. Un és econòmic. El fet que jo tingui una hora i mitja de viatge, pues, al final són molts calés de benzina, d'amortització, i aquest any he fet més de 45.000 quilòmetres del cotxe, o sigui...
Havia d'estar dit.
Són molts quilòmetres, molts diners també que el club ha de posar perquè jo pugui anar fins allà, i a més, si m'han de pagar, pues, represento un pressupost molt, molt gran pel club. I només de benzina, de peatges, el club em pagava 1.000... Em tornava els calés,
sí, 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 sí.
1.100 euros o 1.000 euros. Clar, si
és un bon pico.
Multipliques per 10, doncs... Són 10 mesos, són molts calés. Llavors, no, jo en un moment donat, pues, sí, m'hagués continuat agradat, continuar pues, al Club de Lyon l'any que ve, perquè el projecte era bo, però ja et dic, econòmicament era massa complicat pel club. Uh-huh. I, bueno, algun dia potser amb el Sitges, no? Ojalà.
Sí, tant.
D'entre 10 anys,
i tant,
quan torni.
I
no?
Tant, això està
sí,
fet.
Si el Sitges en vol, encara. No.
Sí, home, sí. Escolta'm, per tant, ara què?
Bueno, pues ara el que faré és treballar amb la base del Chambéry, que és un club petitó que està al costat d'Exleva, i res, pues tornar a fer la feina que s'ha de fer amb les escoles, de tornar a buscar nens i tornar a zero, no? Però bueno, al final és el que toca, han posat molt interès perquè jo vagi allà, i tenen una voluntat de fer créixer i de tirar endavant. Llavors jo faré el màxim perquè el club i que l'hoquei a Ronalpes pues, es desenvolupi i agafi més força.
Et queda més a la vora de casa.
Sí,
entenc,
totalment,
no?
Estic a 10 minuts. A 10 minuts.
Perdona la xafarderia, abans parlaves de la teva dona que treballa allà. És d'allà?
És d'allà, ell no és d'allà d'Exlema, ella
sí, sí,
és més del nord,
val.
De França, però no, ella també té ganes de algun dia, bueno, ja veurem quan, pues, anar a un lloc amb una mica més de sol, amb una mica...
I clar, t'ho preguntava precisament per això, no? Perquè si s'heu plantejat en un futur, doncs, evidentment,
sí,
la vida dona
sí,
moltes voltes, no?
Sí,
i escolta'm,
sí, sí.
Saps on estàs avui, però no la mà, no? D'aquí una miqueta el que et preguntava, no? Si teniu pensat en algun moment, doncs, tancar aquesta etapa francesa i obrir-ne una altra.
Sí, no,
si catana, sí. Catalana, digue-li com vulguis.
Sí, tenim a llarg termini aquestes ganes de...
Allò que diuen projectes de futur.
Exacte. Bueno, però sí, no, ja et dic, L'objectiu és algun dia tornar o bé a Sitges o bé on ella vivia, que era al costat de Bordeus, a Arcachón,
sí,
que també és un lloc molt maco. Mm. Bueno, però ja dic, de moment s'ha de viure el present. El present és això, és Chamberí, i no has de dir, algun dia ja m'agradaria. Bueno, de moment, profita cada moment.
És a dir, el missatge seria, si vols guanyar-te la vida jugant a hoquei, no vagis a França.
No vagis a França, no vagis. Almenys que sí.
En canvi, una miqueta també el que comentaves abans, si tu vols viure una experiència personal, professional, treballant en un...
I amb un nivell d'hoquei.
I un nivell d'hoquei.
És decent, perquè
més que acceptable. Vols aprendre un idioma com el francès, doncs vés-hi i prova.
Vés-hi, perquè tens els clubs, ja et dic, que normalment t'ajuden molt per poder integrar-te dins del que seria a França. Llavors, és interessant, al meu entendre.
Parlem d'estructures, no sé si dir més professionals?
Diferents. Més professionals no, perquè bueno, no crec que sigui una qüestió de calés, no? El tema de la professionalitat, el tema de la professionalitat depèn de cadascú, com ho vols gestionar.
O
sigui, hi ha gent que no cobra i que ho fa com un professional. Uh-huh. Sí que és veritat.
És a dir,
que
pots cobrar zero i ser un gran professional, això és evident.
Exacte, o sigui, l'hoquei no dona per viure, o sigui, per guanyar diners.
Sí, sí.
O sigui, pots guanyar i una mica, però no viure d'això. Uh-huh.
I a partir d'aquí, doncs, sí, no busquis guanyar-te la vida, com dèiem, jugant a hoquei, sinó vols obrir altres camps en el mercat laboral, perquè allà el tema feina, Bruno, com està?
Bueno, jo estic fent un projecte, desenvolupant, a veure si puc crear una empresa. Mm. I estic treballant al costat d'això. Per això jo el que volia era que hem comprat una casa amb la meva dona de 1900 i estem fent reformes, intentant que quedi en diversos pisos. O sigui, hem fet cosetes i jo tinc un projecte ara de professional allà, sí, de crear una empresa, i et dic, a veure si surt i ho podem tirar endavant.
Molt bé, i en el record, suposo, Bruno, doncs ja hi queda aquesta etapa aquí al Club Pati Sitges.
Home, una molt bona etapa aquí, la veritat.
Aquí, doncs, també com a responsable de la base, entrenaves un infantil, si no recordo malament,
sí,
vas entrenar,
sí,
també després al sènior a segona catalana, no es va pujar...
Per res.
Per pèls.
Sí, no es va pujar, però jo el record que tinc
com,
aquí...
Com ho recordes tot plegat, Bruno?
Sitges és el club del meu cor, no? O sigui, jo m'estimo molt el club. I aquella etapa va ser molt, molt maca, o sigui, la gent era espectacular. Aquell equip és, ja et dic, és gent d'aquí de Sitges, sí. Això és, per mi és molt important, perquè al final la gent se sent identificada, perquè és el fulanito d'aquí del costat, el
sí.
De tal.
I a cap i a la fi això és el que arrosseu una miqueta a l'afició.
Exacte, el qui porta, jo crec que el Carles està fent una molt bona feina, i llavors que és un tio d'aquí, un tio del club, que arrossega, com dius, sponsors, que arrossega gent, que fa que hi hagi caliu, que hi hagi afició, que hi hagi seguiment. Després té un staff que també és, són tots gent d'aquí, i bueno, sí, tens algun jugador que ve de fora, però no és la majoria. La majoria són més gent d'aquí, i és el que fa per mi la bellesa d'aquest esport i d'aquest club, no? O sigui, si demà tornen a baixar, potser algun jugador es marxa, però la base és que aquí, no? Uh-huh. I jo ja et dic, el rècord que tinc d'aquesta experiència aquí a Sitges és molt positiva. Va ser una mica, en el seu moment, el Magí i el Jaume qui em van donar aquesta possibilitat d'entrenar al primer equip, i els hi agraeixo molt, perquè va ser una mica al principi de la meva etapa com a entrenador, i la veritat és que no puc dir que m'hagi anat malament.
Un club que ho saps perfectament, va viure moments molt difícils, és allò que acostuma a passar, no? Que acabes jugant a l'hoquei lliga per aquelles coses i de cop i volta et trobes que has baixat a l'infern.
Bueno, tot el que puja baixa,
sí,
i,
no?
I s'ha de tenir
i són aquests cicles, no? que dèiem abans.
Bueno, però
i sortosament la pròpia gent del club, ho deies ara, no? El Magí, el Jaume, el Miquel, tota aquesta gent que els has vist allà sempre, doncs
encara hi són.
I gràcies que hi són.
Exacte, no? I gràcies a aquestes persones el club pot tirar endavant, no? Mm. I Però bueno, no, o sigui, també gràcies a altres persones el club en el seu moment pues, va arribar a Hockey Lliga. Bueno, després sí, sí, que bueno, les coses no van sortir bé econòmicament... I que
no hem de, fer... de, com es diu, de renegar d'aquesta etapa, és evident, o sigui, perquè al cap i la fi, vull dir, sí...
Aquí, fa part de la història...
Aquí i... arribes a tenir un gran entrenador com és Carlos Figueroa i bé, arribes a gaudir bé, del millor hockey del món, com aquell que diu.
Sí, totalment, o sigui, bueno, no es va fer tot bé, però bueno, hi ha coses que... Uh-huh. que no es pot treure i al final és que el Sitges en el seu moment pues sí, cert, va arribar a Coi Liga un cost una mica dur potser,
sí, però, un cost massa elevat, evidentment.
Però bueno, es van fer coses i fa part de la història, ara s'ha d'aprendre de la història per poder tirar endavant i no cometre els mateixos errors, no? I intentar centrar-se en la base per poder treballar i continuar fent feina i potser algun dia pues, fer aquesta feina amb els senyors sitgetans, per dir-ho d'una manera.
No sé si està d'acord, però sovint quan parles amb el Magí et diu... No ens atabalem. Pensem que un club com el Club de Sitges pot tenir un primer equip com a molt, igual, a dia d'avui, no sé, a Nacional Catalana.
Sí, no? I està molt bé. O sigui, el problema que tens a Catalunya és que diguem, Nacional Catalana és un nivell molt alt, però passes a Nacional Espanyola i has de multiplicar per dos el tema dels costos, perquè tens viatges a Madrid, tens viatges a País Basc,
sí, a Galícia.
I el nivell de Nacional Catalana és molt bo. O sigui, arriba un moment on el canvi i el cost econòmic que has de passar per poder passar de l'Hockey Plata, no?, que es diu ara, del
sí, Nacional, Plata, sí, sí, sí.
Nacional Catalana a Hockey Plata és el més bèstia. O sigui, és important que com a club sàpigues els teus límits i fins on pots arribar econòmicament, i això és el que pot fer paralitzar un club i que un projecte pugui tirar endavant, però no un projecte d'un any, un projecte de 5-10 anys. Jo crec que és important tocar de peus a terra i dir, bueno, fins aquí, o sigui, aquesta és la nostra categoria, ens correspon aquesta categoria, i si algun dia pues, arriba a Nacional Catalana, posar endavant, i si algun dia es pot pujar amb Nacional Espanyola, posar endavant, però no s'ha de forçar les situacions, per mi, o sigui, s'ha d'anar poquet a poquet.
Ha de ser, com ja dic sovint, un procés molt, molt natural, no?
Exacte.
És a dir, que una temporada trobes que tens un equip que pot pujar a Nacional Catalana, doncs endavant. Lluitem-ho.
Exacte, o sigui, ho has de fer com dius, naturalment, però no forçant,
no portant
10 tios nous.
Estic absolutament d'acord.
I les coses perquè es facin bé s'ha d'anar poquet a poquet i pues, posant de tant en tant algun jugador nou, evidentment, però no s'ha de dir, vinga, ara l'objectiu és pujar dalt i no tenia res darrere, no? Jo crec que en aquest sentit a dia d'avui el Sitges ho està fent molt bé. He vist que ha fitxat jugadors del Capellades,
sí.
El Montoya, el jugador del
Calafell. Sí, s'han incorporat ara darrerament, bueno, com
pues,
a nous fitxatges.
Si marxa el Sergio, pues és evident que el Sitges s'ha de reforçar, no?
Jo crec que estàs al dia.
Sí, home, i tant. Pues sí, jo crec que ho han fet bé. I que...
És una baixa per mi significativa aquesta del Sergio, eh?
Sí, però bueno...
Un jugador, Sergio Pérez, que fitxa pel Vilanova, i bé, crec que és una baixa sensible, però bé,
sí,
escolta'm,
sí,
endavant.
Sí. Sí, bueno, jo crec que pues, ha de provar, de fer la seva experiència, va marxar a Lleida, va tornar a millor jugador,
sí.
Ara a Vilanova potser algun dia tornarà i tornarà com a millor jugador, ha de fer la seva experiència, ha de fer el seu camí, ha de provar, ha d'intentar, ha de veure els seus límits, fins a on arriba i endavant, no? O sigui, jo crec que és una mala notícia pel club de Sitges, sí, no és una mala notícia ja a termini, perquè jo crec que és un nano de la casa, és un nano que algun dia tornarà al club i quan torni pues, ja arribarà un punt on no tindrà les ganes de marxar, de provar, d'anar a Cuenca per jugar a hoquei, no?
Això ens passa a tots, eh? Arriba un moment que dius bueno,
fins aquí,
escolta'm, exacte, a casa estic molt bé.
Exacte, i en aquell moment pues, podràs dir no? Pues mira, anem a fer un equip i segurament tindràs més jugadors per poder inserir i fer un equip encara més competitiu, no? Perquè jo crec que aquest jugador, coneixent-lo, pues, tornarà. Per mi, no sé.
Sí, 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 sí.
Però un tio de la
no
casa...
tenim la bola de vidre, però bé, en qualsevol cas, no és massa difícil pensar que un Sergio Pérez doncs, pot
sí.
acabar tornant un dia o altre.
Però bueno, ara
sí,
desitjar-li molta sort
i que
es posi les piles i que sigui el millor Sitgetà que jugui a Vilanova, no? I que sigui Sitgetà, ja està. I jo crec que el grup de Sitges ha d'estar orgullós d'això.
Fantàstic, Bruno. Doncs agraïts de poder compartir aquests minuts amb tu. Que vagi molt
gràcies
bé, que tinguis molta sort en aquests projectes.
Moltes gràcies.
Bon viatge de tornada.
Merci.
I que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ràdio Maricel a cel obert. Hem volgut finalitzar amb aquest apunt musical de la mà de Huey Lewis and the News i aquest Stuck With You, després d'aquesta interessant conversa que hem pogut mantenir amb en Bruno Fañanes, aquesta experiència, aquesta aventura, més que una aventura, perquè vaja, ja hi té allà la seva vida, evidentment amb el desig de poder tornar un dia o altre, ja sigui a Sitges, ja sigui a Catalunya. Arribant ja gairebé al punt de les 12, ho hem de deixar aquí, agraint-los de nou la confiança i els emplacem a demà a partir de les 9 en una nova edició de la Cel Obert. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu-siau.